Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Continua la ronda de contactes que ha obert avui el president del Parlament, Roger Torrent, amb els grups parlamentaris de cara a la investidura de Jordi Sánchez. S'ha reunit ja aquesta tarda amb el líder del PSC, Miquel Iceta. Aquest matí, en el primer contacte amb els dirigents de la CUP, Carles Riera i Maria Sirvent, Torrent no descarta, després d'aquesta reunió i tot i l'abstenció dels copaires, mantenir el nom de Sánchez, empresonat a Soto del Real com a candidat, encara que hi hagi impugnacions i que fins i tot, amb les absències dels vots dels qui són a Bèlgica o els que són a la presó, no pugui aconseguir ni tan sols en una segona ronda l'elecció. Canviem de tema. S'ha reprès la recerca del nen de 8 anys desaparegut dimarts al terme de Níjar, Almeria. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmat en una piulada a Twitter que la samarreta blanca trobada a prop d'una depuradora pertany al menor perquè conté el seu ADN. Els pares de Gabriel han fet una crida perquè sigui algú té el seu fill el deixi en un lloc públic per poder-lo trobar. També han explicat que l'home que assetjava la mare del menor, detingut dimecres i que ja ha ingressat a la presó, no té res a veure amb la desaparició del nen. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha instat avui Mariano Rajoy a sotmetre's a una qüestió de confiança si no pot aprovar els pressupostos per aquest any, prorrogats després que el govern espanyol no hagi pogut aconseguir els suports suficients. Segons el secretari general dels socialistes, després de l'executiva federal del partit, si Rajoy no ha aconseguit uns nous comptes, s'ha de posar a prova la seva continuïtat davant la resta de grups al Congrés. Les eleccions a Itàlia poden obrir un període d'inestabilitat. La coalició de dreta, formada per Força Itàlia, la Lliga Nord i Germans d'Itàlia, reivindica el dret a governar el país, tot i no haver aconseguit la majoria al Parlament després de les eleccions d'ahir. El moviment 5 estrelles, fundat el 2009 pel còmic Beppe Grillo, ha guanyat els comicis amb el 31% dels sufragis. Encara que sembla improbable que aconsegueixi aliats, el seu líder actual, Luigi Di Maio, diu que confia a rebre l'encàrrec de formar govern. El líder de la Lliga Nord, Matteo Salvini, per la seva banda, diu que escoltaran tots els seus rivals, però que tenen el dret d'intentar també formar govern. I dos apunts. D'una banda, recordem que a la nit dels Oscars, Guillermo del Toro ha estat el gran triomfador amb La forma de l'agua. Ha guanyat el premi a millor director i millor pel·lícula en una cerimònia marcada aquesta matinada passada per la presència de Mèxic i per la reivindicació de les dones. I us proposem avui dues conferències quaresmals a les 7 de la tarda al carrer Consell de 1293 de Barcelona. El psicoanalista José María Blasco parlarà sota el títol El sentit del pecat en Sant Tomàs d'Aquino i la psicoanàlisi. I a les 8 del vespre, d'altra banda, l'església parroquial de Sant Francesc d'Assís de Tarragona, el monjo de Poblet Borja Peira dedicarà la seva conferència al tema de la pregària en el camí de la Quaresma. Fins aquí l'actualitat. Precisament les eleccions a Itàlia seran el tema del Mirador d'aquí a uns instants. Abans, el pensament del dia amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, el marista Lluís Serra.
Ens estem apropant al Dia Internacional de la Dona. Cal avançar profundament vers la igualtat de drets i d'oportunitats. Transformar dimensions tan arrelades en el temps i en l'espai requereix un esforç ingent. També lucidesa, diàleg, reflexió i decisions clares. La igualtat no s'assoleix per imitació de l'home, sinó per trobar un nou lloc, tant de l'home com de la dona, per fer possible una convivència en drets i deures sense discriminacions i amb un reconeixement ple de la dignitat personal, sense embuts. Aquest diàleg i aquesta recerca, però, en cap cas ha de caure en allò políticament correcte. S'ha de poder parlar de tot, fins i tot dels nous temes tabú. Beatriz Talegón, després de participar en el programa Facts de TV3, va escriure una piulada. Con estas cosas la verdad es que da miedo decir lo que una piensa. Defender la crianza de mis hijos y no parecerme que vamos a una sociedad sana cuando alguien prefiere currar 12 horas a disfrutar de sus hijos. Soy feminista y no puedo defender eso. I no és un tema només de dones, sinó de tots, homes inclosos. Cal esforçar-se cada dia per donar una resposta valenta i decidida a una situació ancestral. Per aquesta conversió, la fe no ha de ser un obstacle, sinó més aviat un incentiu de primer ordre.
Ràdio Estel.
Els dilluns a 7:45 del vespre t'obrim una finestra al patrimoni cultural de l'Església. Catalunya Sacra, un programa per conèixer i entendre la riquesa cultural fruit de més de 1.000 anys d'encarnació del cristianisme a Catalunya. Catalunya Sacra, un programa per conèixer la cultura, la identitat i l'espiritualitat del país mitjançant el nostre patrimoni. Cada dilluns a 7:45 del vespre a Ràdio Estel. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Un temps d'anàlisi que avui arriba l'endemà de les eleccions celebrades ahir a Itàlia. Uns comicis que poden complicar encara més el panorama polític d'un país, hem de dir-ho amb tot el respecte i amb tot l'afecte, sempre inestable en aquest terreny. Hi ha hagut, de fet, una mena de triple empat entre el que és el centre-esquerra i l'esquerra, 29%, el centre-dreta, un 30% aproximadament, i aquesta formació nova, considerada antisistema, fundada per Beppe Grillo, Moviment 5 Estrelles, que, de fet, ha estat la més votada amb el 31%, però podem dir que gairebé sense opcions de governar. Segueix l'ombra allargada també de Silvio Berlusconi, inhabilitat fins a l'any vinent, però amb el desig de tornar-hi, tenint en compte que en cada legislatura hi ha més d'un primer ministre, podria ser que ho volgués intentar si governa el centre-dreta. El centre-esquerra, això sí, amb el qui va ser primer ministre, Matteo Renzi, ha tingut un resultat discret i, per tant, poques possibilitats que el qui va intentar reformar la Constitució i va haver de sortir de primer ministre per la porta del darrere fracassés en aquest intent. El debat sobre les migracions i sobre les reformes necessàries o no a Itàlia han estat presents en un debat enrarit i amb una societat italiana que no acaba de tenir clar què és el que més li convé. La impossibilitat que es facin realitat les diverses apostes de govern dels grans partits, ja que totes les coalicions queden lluny de la majoria, marcarà segurament el que són les negociacions en un sistema electoral que intentarem conèixer també una mica millor avui. I us preguntem, amics oients, avui a radioestel.cat, us preocupa la inestabilitat que es pot obrir ara a Itàlia? Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, amb la fragmentació la governabilitat està molt difícil. Teniu una segona opció, sí, sobretot per la possibilitat que torni a governar Berlusconi, o la tercera opció, no, els italians estan molt acostumats a aquests escenaris. Podeu votar per una d'aquestes tres possibilitats o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Avui ens acompanyen a la taula del Mirador de l'Actualitat, d'una banda, Chiara Curti, que és arquitecta, mare de família, resident a Barcelona, però italiana, col·laboradora de la parròquia de la Puríssima Concepció de Barcelona. Senyora Chiara Curti, bona tarda, benvinguda.
Buenas tardes.
Per cert, que la parròquia de la Concepció estan celebrant conferències quaresmals aquests dies. Ahir la segona amb el bisbe Antoni Vedell.
Sí, sí, que he tenido la ocasión de poderle hacer un coloquio con él y ha sido algo como muy grande, ¿no?, para nosotros poder tener este nuevo bisbe tan joven y tan fuerte, ¿no? Tan
amb inquietud pastoral, també,
sí,
no?
Sí, con un proyecto pastoral realmente, más que un proyecto pastoral, realmente un amor a Jesús, ¿no?, lo que nos quiso demostrar, más que tener grandes planes.
Però molt bé. Sí. Avui és un col·loqui d'italians, perquè també ens acompanya Luigi Contento, geòleg, membre de l'Associació Catòlica de Treballadors Italians a Catalunya, ACLICAT. Senyor Luigi Contento, bona tarda. Com està?
Bien, muy bien.
Bé, li agraeixo que empatitzi amb el que intentem introduir aquí. D'una banda em deia el triple empat, sí, feia un gest que sí, però quan he parlat de Berlusconi ha dit no, no té cap possibilitat. Vostè creu que no, Berlusconi no. Per tant, encara que ell intenti d'aquí un any posar-se...
No, és un cadàver polític, ja, Berlusconi.
Sí. Es diu que ahir quan van a votar un grup de dones li va dir vostè està caducat, scaduto,
sí,
en italià.
Sí, 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 scaduto. Bé. Perquè també tiene nella coalición de centro derecha tiene la Liga Norte, que es bastante más fuerte que él. Prácticamente tiene 3.5 más que Fuerza Italia. Uh-huh. Y entonces, cuando en teoría tendría que el presidente de la Liga Norte tendría que formar el gobierno. Uh-huh. Pero tendrá que pactar con alguien. Ma con el PD no puede pactar con el centro-sinistro, porque se ven como el humo en los ojos.
Bé, en aquests moments el que tenim dels resultats electorals és que la formació 5 estrelles ha aconseguit el 31% dels vots, ha estat la força més votada. En segon lloc, aquesta coalició de dretes que formen Forza Italia, la Lliga Nord i Germans d'Itàlia, amb aproximadament el 30%, i després el centre-esquerra, amb el Partit Democràtic, que lidera Matteo Renzi, i altres formacions d'esquerra que sumarien, ens deia vostès, 28-29%. Saludem, ara s'incorpora a la taula, i gràcies pel seu esforç, Giorgio Cevallar, també italià. Ell és membre de Comunió i Alliberament i actualment delegat d'ajuda a l'Església Necessitada a la diòcesi de Terrassa. Benvingut, bona tarda.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Bé, com que és un col·loqui d'italians, vostès podrien parlar en italià, però també per empatitzar amb els oients ho faran en català o en castellà, no? Molt bé. Senyor Cevallar, què creu que ha passat a Itàlia? I ara estàvem fent una primera roda.
Ha vençut, us estava escoltant per ràdio, ha vençut la radicalitat i ha vençut el rancor, no? Ha vençut la protesta.
Vostè creu que és un grup rancuniós, el de 5 estrelles?
Home, és una protesta contra una política que ha estat abusiva, que és la política del poder, del diner, dels grans grups, el mateix que passa a tota Europa. Els populismes no neixen de no res. El Podemos té les seves raons aquí també, no? O sigui, les solucions que proposen no són massa interessants, però tenen raó en la seva crítica de com es gestiona Europa. El Parlament Europeu és una vergonya, estan manant les multinacionals. És un vot de protesta claríssim, que demana transparència, que demana honestitat, que demana... Després, potser no són més capaços de governar que els altres, ho han demostrat a Turí i a Roma, però vaja, això és un altre tema. És un vot de protesta i l'altra sorpresa d'aquesta votació no tan sols el baix resultat del Renzi, que ha estat castigat. La gran sorpresa per mi ha estat que el Salvini, vull dir,
la Lliga Nord,
que el Berlusconi hagi perdut més de 3 punts contra la Lliga, ja no és Lliga Nord, el seu discurs s'ha centrat més en sentit anti-immigració. Però aquí cal dir que, com que totes les fronteres europees s'han tancat a la immigració, Itàlia s'ha mantingut oberta. Aquí Renzi ha estat capaç de no tancar la porta, no? Ha tingut una posició de coratge, però que ha pagat. I ha pagat també el govern d'estabilitat, perquè aquest vot de protesta ha crescut, perquè es fan moltes coses per als immigrants i poques per als de casa.
Chiara Curti, vostè com ha vist aquestes eleccions?
Sí, a mi realmente me ha sorprendido todo como la incapacidad de un pueblo de reconocer un bien común, ¿no? Y que cada uno vaya un poco intentando ver su pequeña historia y sus pequeñas dificultades sin entender que hay un bien para todos, ¿no? Y esto es un poco lo que ha acontecido en Italia, donde la rabia, lo que decía también Giorgio, la rabia, la incapacidad de ver un bien también en el otro, y también ver unos políticos que efectivamente se han revelado unos corruptos en muchos casos, pues hacen que finalmente se cree una situación en la cual cada uno piensa su pequeño territorio y nada más.
Bé, recordem que a Itàlia hi ha un sistema parlamentari semblant a l'espanyol, però amb algunes reformes que s'han fet últimament. Dic semblant perquè és un sistema d'elecció indirecta, diguéssim. El primer ministre surt del Parlament i la figura del president de la República és una mica d'àrbitre, com podria ser aquí el rei o com podria ser a Alemanya el president. Salvem les diferències.
El president de la República té molt més poder que el rei.
Sí.
Sí. Sí. És una figura que més surt del Parlament, de fet.
Sí, pràcticament han deixat a ell el còmpito de solucionar els problemes que per a mi són difícils de solucionar.
I tant, perquè ara ell té l'obligació d'encarregar un govern, no?
També si el Movimiento 5 Estrellas, ja de esta mañana, ha abierto la puerta, está enamorando al PD porque piensa que solo con unión con el PD puede gobernar. La misma cosa está haciendo Berlusconi, pero era una idea de Berlusconi esta, pero tiene Salvini que le está en contra, porque Salvini nunca aceptaría una unión con el PD. Clar. Este és el problema.
Salvini és l'antiga Lliga Nord.
No, però amb el Grillo, vull dir, ara sí, si portem els vots...
No, este seria el panorama més tràgic que podria tenir la Itàlia.
Els dos crítics amb el sistema, diguéssim, per la dreta o per l'esquerra.
S'ajunten perquè tenen un programa bastant semblant, i si contem el percentatge, 5 Estrelles està per damunt del 32%.
Sí, sí.
No està al 31, 32%.
32, sí.
Gràcies per l'actualització de dades. Sí.
Està al 17,5%. Això ja arriba al 49 i escaig, aleshores, amb el premi que tindrà segurament de la part proporcional, això és un altre tema que es té de dir, no? Continua a canviar el sistema electoral...
Si actualment s'elegeix un terç per sistema majoritari, no?
I dos terços per sistema proporcional.
Per sistema proporcional, però és una cosa poc clara. A més, el tema de les preferències l'han mantingut a nivell del vot a l'estranger, com som nosaltres, però l'han tret a nivell nacional. Això a mi és una cosa que m'emprenya moltíssim, perquè a Espanya passa el mateix. Si no es pot triar a dintre de la llista que vols votar la persona a la qual te vols refiar, és una separació del poder i del poder dels partits. El secretari de cada partit mana i decideix qui entra a la llista. Si entres amb el número 3, sortiràs. Si entres amb el número 7, no sortiràs. I no és, diguem-ne, veritablement la gent que pugui triar. Clar. A Itàlia teníem la possibilitat de tenir la preferència. Semblava que fins a 4 era massa. Com que la gent la feia servir, però jo el venc i compro tot això, per evitar això l'han treta del tot. Hauria estat suficient d'heure...
És llista bloquejada com a Espanya, diguéssim.
Exacte.
Deixem una persona.
Una preferència. Menys la part uninominal, que aleshores vota la persona. Però, vaja, és una minoria. De l'uninominal a la cambra, la coalició de centre-dreta té 101, però, lògicament, tindrà més la Lliga que Força Itàlia.
Sí, clar, un 3%.
I el 3TL té el 83%. El 3%, però després es té de veure on han sortit... nominats, no? Però vaja, de bon segur que tenen més de la meitat dels vots de l'uninominal el tenen. I per l'altra banda, de la part proporcional, més de la meitat el tenen, doncs un escenari possible és que facin una coalició, el 5 Estel i la Lega. La qual cosa no és desitjable des del meu punt de vista, però és una situació...
Vostè creu que la poden fer? Sí, que creu que...
És que si no fan aquesta, aviam. Si no fan aquesta, quina fan? L'altra combinació seria...
Els de centre-dreta, amb algun suport extern del PD, per exemple, de Renzi...
Aviam, caldria unificar els comunistes durs, els Forza Italia, que són els...
Els Berlusconi.
La Lega. No el Berlusconi, l'extrema dreta. Fratelli d'Itàlia.
Sí, Germans d'Itàlia és l'extrema dreta, d'acord.
La Lega i el Partit Democràtic, el que queda d'ell... No, és quasi ben possible. És molt irrealista pensar que això es fas.
I quin...
És fàcil que sigui el Partit Democràtic que s'alli amb el...
Si
en tenen prou amb els 5 Estrelles.
Bé. Sí, però jo crec que Salvini, con su programa político, com que està dient, salimos del euro, sin calcular sus consecuencias económicas y sociales, seria problemático pactar con Salvini. Este es el problema. Porque 5 Estrellas ahora ha cambiado un poco su visión política. Dice, no tocamos el euro. Y Salvini dice, no, los emigrantes y el euro. Esta es la historia, la política de Salvini. Y ha cavalcado esta tigre.
Hi ha perill que Itàlia es fracturi, que perdi una mica aquesta part de la seva identitat com a país de cultura cristiana, per entendre'ns, sí. Divers, lògicament, però...
A mi, de hecho, lo que más me ha impactado ha sido escuchar el Papa el 1 de octubre a Cesena, cuando llamó a la población a prudencia delante de la política, ¿no? Que si hay un papa que nunca...
No utiliza... es posiciona mai políticamente, evidentemente.
No, aparte que no se posiciona...
Y menys a Italia, que no es el seu país, de
bueno,
fet,
¿no? Pero que sobre todo llame a la prudencia, ¿no? Que es una cosa como muy... O sea, siempre...
Una virtud cardenal.
Sí, claro, es que normalmente el papa le escuchaba decir, chicos, hagan líos, como sí. Lemas más de este tipo, ¿no? Y de sí. Repente... que crite a la prudencia, que realmente se ve que
está preocupado, vaya.
Que está preocupado y que la preocupación viene de justamente venir de un país latinoamericano donde el populismo tiene unas problemáticas, o sea, lleva unas problemáticas que también la llevará aquí, o sea, que no...
Mamá se está preocupada de Europa, de las consecuencias, porque la Merkel está preocupadísima por eso.
Ara s'ha desbloquejat la situació d'Alemanya, precisament, però claro, a Itàlia ve un període no, que ja veurem, no?
Peligro mayor, claro.
Per la legislació italiana, ara hi ha un període limitat per intentar formar govern? Bé, es constituirà el Parlament?
Sí, me parece que el 24 o 23 elegiran el president de la Cámara del Senat, se reuniran.
Sí, són dues càmeres, Congrés i Senat, com aquí.
I després se tiene que ver, y después empiezan las consultaciones con
el president de la República. Que encarga a alguien después de consultar, claro. A su criterio, no es obligatoriamente que sea la fuerza más votada. De todos modos, es difícil, y más ahora, en només 24 horas, encara no están els escons atribuïts, fer una lectura política, yo tampoco soy un expert polític. Em semblava més interessant fer una lectura cultural de lo que ha passat.
Sí.
Lo que apuntava la Chiara em sembla molt interessant, lo que ha dit del bé comú. Perquè, a més, lo que està passant a Itàlia pot ser una punta extrema, però és que està passant el mateix a tota Europa, està passant el mateix a Catalunya,
sí. Sí,
està
sí.
Passant el mateix a Espanya. És una incapacitat d'unitat perquè
es
formen bandos... Quan era esquerra-dreta era un esquema prou senzill i qui tenia la majoria, doncs hi havia sempre un punt al mig que agafava una majoria. Però és com si tenim un doble quadrant, un quadrant de dues dimensions. El que ens passa aquí amb el nacionalisme, el que passa amb els populismes a Europa, de dreta o d'esquerra. Jo no aniré mai en tu, jo no aniré mai en l'altre. Aleshores es creen situacions estructurals d'impossibilitat de governar, perquè manca aquesta idea de bé comú. I aquesta idea, em sento dir, però, que nosaltres els cristians... que és un valor de la doctrina social de l'Església, i el bé comú és el bé major per a la majoria dels pobles i de la majoria de les persones, que es basa en el respecte de la persona i en la subsidiarietat i en la solidaritat. I, en canvi, culturalment, ha manat el discurs marxista, que si tu guanyes jo perdo, la lluita de classes, tenim vergonya de parlar del bé comú, i això... en la meva opinió, ha provocat tot un degrau de la relació. Si això hi afegim que ha caigut una presència real de la societat a fer les coses, cada cop tot ha estat més estatalitzat, que els partits han crescut i volen dominar-ho tot. Dominen la justícia, la manipulen, anomenen els jutges, que fan sempre el seu interès, l'interès del partit que els anomena, no? Més o menys, però sí. Sempre passa així a tot el món.
En Itàlia ha passat con Mani Pulite, que ha sido algo gravíssim.
Perquè el Berlusconi no és el sant de la meva democió, ja ens coneixem, però el que ha fet la justícia Itàlia contra el Berlusconi és una vergonya. És una vergonya.
Crec que ha sigut més una revenja o una humiliació.
S'ha fet servir la justícia, les togues vermelles que deien, per caçar-lo, evidentíssimament. Que ell té les seves culpes, claríssim, vull dir, però és el mateix que està passant aquí ara. Tenen les seves culpes els independentistes, clar que en tenen. Han fet rebel·lió? Jo crec que no. Han fet prevaricació, tenen les seves culpes, però que s'està exagerant.
Tot és opinable,
que s'està exagerant, m'explico? O sigui, i sobretot els mecanismes de control de la justícia, que el poder polític no renuncia i cada cop vol més controlar, és un exemple, però altres exemples són la pèrdua de vitalitat de la societat, i com la política es fica tot arreu. A Itàlia, els hospitals, ja fa 40 anys, són dominats pels partits polítics. I aquí també, cada cop, ho tenim l'exemple de les caixes, s'han ficat els partits polítics i mireu el que han fet. Caixa Madrid, Caixa Catalunya, el Camp i tot això.
Bé, senyors, ara dedicarem els últims minuts a aprofundir una miqueta més, però tot agraint-los l'anàlisi i l'esforç de síntesi. Recordem, amics oients, que ens acompanyen avui Luigi Contento, geòleg, Giorgio Cevalar, que és delegat d'ajuda a l'Església Necessitada de Terrassa, i Chiara Curti, arquitecta i mare de família. Tots tres italians residents a Catalunya. I, per
jo
tant,
també som quadre de família, eh?
Vostè, evidentment, sí, disculpi. I el senyor Luigi Contento també és pare de família, no?
Sí.
Molt bé. Doncs, dèiem, han fet la lectura cultural, la lectura de bé comú de la societat italiana, però no s'atrevirien a pensar què pot passar? O hi hauria possibilitat que hi tornés a haver eleccions si no es forma govern? No, Itàlia no acostuma a passar això, no?
Normalment sí que passa, però...
Pot passar, però és més fàcil que hi hagi un govern d'aquí un any i mig, un altre govern, pot ser això? O m'equivoco
sí.
Gaire?
És que demasiado
O sea, estan acostumats.
Hem tingut 64 governs en 70 anys.
Això no va dir.
Este seria...
Gairebé un per any, eh?
6 lleis electorals.
65, este seria. En 70 anys.
No m'atreveixo...
El govern 65 en 70 anys.
Nosotros hemos experimentado todas las fórmulas, tripartido, pentapartido. Usted piensa que hemos tenido un presidente del Consejo que ha hecho el presidente con el 3% de los votos, Spadolini.
Sí, el president del Consell, primer ministre, el mateix.
Tres primers ministres que han estat tutats pel poble, vull dir...
Sí.
El Monti, bona persona, o el Letta, bona persona, però vaja, posar-se allí d'Europa, de la gran banca, del gran capital, això és més que evident. No? I tot aquest debat de la política... Encara el Draghi ens ha salvat a tota Europa amb la seva política de no acceptar el plantejament alemany de gestió dura de la cosa, que ha fet molt mal a Grècia i altres partits, i altres països més pobres, no? Perquè hi ha una Europa que no funciona, això està claríssim. L'esperança podia ser Macron, però molt feble.
Lo que tu estabas diciendo antes sobre los pobres, no? Que efectivamente a mí personalmente me ha sorprendido el papel de los cristianos dentro de este elecciones, porque sí que este Papa en concreto nos está llamando todo el tiempo a mirar a los pobres, y la política de Renzi ha sido de abertura hacia los inmigrantes, y además el pueblo cristiano y el pueblo italiano en particular es muy capaz de leer la historia, porque somos gente con una cultura muy honda en la historia, y no hemos sido capaces en esta ocasión de ver que todas las culturas que se han cerrado a la inmigración, que han sido incapaces, hasta grandísimas culturas, la egipcia, cosas así, y de repente cuando se cierran totalmente a la posibilidad de entrada de otras poblaciones, pues mueren, ¿no? Y entonces esta Europa, yo creo que imposibilitando, cerrándose en sí misma, pues está corriendo un riesgo súper grave de morir, ¿no? Y entonces Renzi está pagando una...
El mateix que ha fet la Merkel.
Sí, està pagando un precio que es de ser incapaces de ver que hay un bien más grande que no pasa solamente sobre el mio día a día, ¿no? Que hay que se puede hacer realmente una política de una convivencia civil.
Sí, Chiara, lo que pasa es que s'ha fet molt per als immigrants, hi ha molta gent que rep diners de l'Estat i després passen les violències i s'ha fomentat, evidentment, l'ha manipulat el sentiment de xenòfob.
Claro.
Perquè no es pot criticar sense tenir en compte que hi ha molta gent que passa gana també i diu el mateix que el Trump, First America, America First. Doncs pues aquí el mateix, la clave de l'octubre és Italia First, el Salvini i el 5 Stelle.
Sí, sí.
Ara, un punt esperançat, si no són tontos d'exigir el meu programa a Tocateja, sí que podria portar una miqueta nou de transparència i de menys corrupció als 5 Stelle. Poden no ser capaços de governar perquè no tenen experiència, però tenen gana de fer-ho bé. Almenys aquest punt d'honestitat és que cal reformar, perquè si no... Aquí és el mateix, eh?
En los ayuntamientos donde está 5 Estrella no es que se lea una limpieza.
Uno solo funciona, Parma, donde está Pizzarotti, el alcalde, que era de 5 Estrella, ha salido de 5 Estrella, es una... Decimos que
y por eso funciona.
Funciona, ha salido, pero es de verdad...
Ya es como independiente,
un alcalde independiente. Es de verdad un alcalde que prevé al bien de sus conciudadanos. Este, a todas las elecciones, coge el 60-70% de los votos.
Bé, a vegades, la persona es valora molt, no?
Però a Roma, la Raggi, de 5 Estrella...
Virginia Raggi.
Que pensava que podia solucionar el problema de la capital... Un desastre sobre el desastre.
Sí, perdoni, senyor Chevalier.
Un comentari brevissimo. Si mireu el Corriere, hi ha el mapa d'Itàlia dall'uninominale. És una forma de dir qui ha guanyat en cada lloc. És molt interessant.
Els sistemes majoritaris. Sí.
Exacte. Aleshores, el mapa és com són dos mapes d'Itàlia, tallat per al mig, però no horitzontal, sinó una mica en diagonal. Sí. O sigui, Ancona, el Marche i Lazio està al mig, i tot el sud d'una manera i el nord de l'altra. El nord és blau, amb alguna taca vermella a Florència,
de
Bologna
Stelle,
i altres.
Sí, sí.
Però el sud és totalment groc,
5
Stelle, amb alguna taca blava. En aquest sentit, sí que una novetat ha estat la protesta del sud a Nàpols, més del 51% del 5 Stelle.
Sí, sí.
Més del 51%.
Déu-n'hi-do. Senyors, ho hem de deixar. Ens queda recordar com ha anat l'enquesta de les tres possibles respostes a la pregunta. Us preocupa la inestabilitat que es pot obrir ara a Itàlia? La més votada ha estat la tercera. No, els italians estan molt acostumats a aquest... És a dir, que no preocupa. Que no preocupa no vol dir que sigui igual qualsevol cosa, als ulls dels catalans i els espanyols. No
puede ser también probable que el Mattarella, como ha hecho Napolitano y otros... haga continuar este gobierno que ha estado hasta ahora ad interim, hasta a una nueva ley electoral. Pero bueno, esta ley electoral nueva, no se sabe cómo. Aquí la cosa mejor era como Francia, hacer una segunda...
Segona volta, sí.
El balotatge.
Totalmente d'acuerdo.
Ho hem de deixar molts ànims als italians. Des d'aquí desitgem el millor, evidentment. Giorgio Chevalard, Chiara Curti. Gràcies. I Luigi Contento. Fins una altra. Adéu-siau.
Gràcies, senyor.
Que vagi bé. Adéu.